Tres quarts i tres minuts, Patrícia Centeno, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, doncs molt bé.
Sí?
Bona companyia.
Avui carregada d'imatges també per analitzar una setmana en què hem commemorat els 10 anys de l'adeu a les armes per part d'ETA. En vam parlar dimarts i dimecres aquí al matí de Catalunya Ràdio i que ens deixa també moltes imatges, a part dels missatges, però la primera d'elles, aquella compareixença dels actuals líders d'EH Bildu, amb aquest gest important, demanant perdó, empatitzant amb el dolor de les víctimes i admetent que no s'hauria d'haver produït mai.
Sí, va ser una disculpa que alguns sí que han cregut sincera i altres no. Realment, aquí podem dir que hi ha molts interessos polítics, no?, enmig, no?, i podríem parlar, doncs, això, de cadascú, doncs, s'ha situat en aquell lloc que li pertoca des de fa molts anys. Però sí que és cert que si ho analitzem des del punt de vista de la comunicació no verbal i el llenguatge corporal, és cert que aquesta disculpa ha estat de paraula, però no ha estat de gestos.
Tu creus que no hi ha convenciment?
No, no. No hi ha sinceritat. És a dir, perquè es doni una disculpa sincera, és necessari que es compleixin una sèrie de requisits. En llenguatge corporal és molt necessari, vaja, imprescindible, mirar a la cara o als ulls de la persona que estàs demanant disculpes. Uh-huh. En aquesta ocasió és molt difícil perquè hi ha moltes víctimes. Per tant, el que has de fer és mirar als ulls de la càmera, no?, que serien els ulls de totes aquelles persones.
A qui t'estàs adreçant.
Clar. Què va passar? Doncs que ell va llegir un comunicat. I en aquest comunicat, doncs, passa allò que molts cops comentem dels polítics, no?, que van abaixant el cap. Abaixar el cap aquí no significava vergonya, sinó que significava que estaves llegint unes paraules. Uh-huh. Per tant, la sinceritat no arribava. És a dir, a les víctimes és difícil que els hi arribi. El demanar disculpes verbalment està molt bé. I més en un país on tenim una cultura on sempre se'ns ha ensenyat que demanar disculpes és sinònim de debilitat. De fet, fa unes setmanes parlàvem d'Aznar, no?, que estava, sí, doncs, com presumint de com podia ser que un país demanés disculpes, no?, com fins al xulito, no?, i al fort, perquè Espanya mai demanaria disculpes. Clar, si posem en si comparem les disculpes d'Otegi amb altres disculpes, és que les altres són inexistents. De fet, una de les poques disculpes que hem viscut en els darrers anys va ser la del rei emèrit.
Aquella disculpa, siento, no,
sortint de l'hospital...
Lo que ha ocurrido no volverá a ocurrir.
Clar, i aquella disculpa també ens va a molts, no?, ens va semblar, doncs, poc sincera. Per què? Perquè també van haver-hi aquestes paraules, però no hi havia un gest, o no hi havia un canvi de to, no hi havia aquesta mirada als ulls, no hi havia una expressió de patiment, de dolor, d'empatitzar amb l'altre. És cert que, clar, hem d'analitzar també el personatge. Arnaldo Otegi té unes faccions molt dures. Normalment el seu llenguatge corporal és molt fred. Hi ha moltes persones que es construeixen com una espècie d'amor per no patir, perquè han estat molt atacades. Per tant, empatitzar amb Arnaldo Otegi resulta complicat. Però és que fins i tot amb el to de veu o alguna inflexió en el discurs no va existir. No va haver-hi un silenci profund. És a dir, no es va donar cap gest per part de la comunicació no verbal que ens fes determinar que aquella disculpa era sincera. Tot i així, posar-la en valor. Perquè estem dins d'aquest context...
Una cosa no treu l'altra.
On no es demana mai disculpes. Crec que va ser una disculpa molt semblant a si analitzéssim i féssim una retrospectiva de les altres disculpes de, per exemple, doncs, l'IRA, no? Veuríem que és molt semblant. És a dir, ells es remeten a un comunicat i no poden sortir d'aquell comunicat. Per què? Perquè hi ha altres branques molt implicades i no et pots sortir del guió.
Hi ha moltes sensibilitats,
clar,
també.
Per tant, és comprensible que ho hagin fet així. Ara, també hem d'entendre que moltes víctimes aquestes disculpes no puguin arribar-los d'acord, perquè realment, encara que ell sí que és cert que amb les paraules va dir una disculpa sincera, no? Això en llenguatge corporal no es va donar.
Altres imatges d'aquesta setmana, de la crònica política d'aquests últims dies, venen del Congrés del Partit Socialista a València, aquesta quarantena trobada amb què Pedro Sánchez va sortir reforçat com a líder del partit i on es va retrobar doncs, amb, allò, amb el Cristo Gros del PSOE, no? Amb Felipe González, que una mica va venir a avalar, no? A acceptar el lideratge de Pedro Sánchez.
Sí, una manera d'expressar o de transmetre unitat dins del partit després de tot el que ha passat i el que continuarà passant, perquè realment estàvem parlant de si era sincera la disculpa. Ara parlarem si és sincer aquesta abraçada entre Pedro Sánchez i Felipe González. Ja avanço que no.
No,
no. No, gens, gens. De fet, a mi sempre que veig aquest tipus d'abraçades, molt diplomàtiques, però sempre penso en aquella frase que no sabem si va dir o no Julio César de tu també, Brutus, no? Abans de clavar-li la gabinetada final. Per què? Pensem que quan nosaltres ens agrada molt un plat de menjar, no? L'estàs gaudint, tanques els ulls. Per què tanques els ulls? Perquè necessites, no?, doncs tenir el gust d'aquell menjar i, per tant, prioritzes aquell sentit. Som molt visuals els éssers humans. Per tant, si estem mirant, no ens concentrem en els altres sentits. Per tant, tanquem els ulls. Si olorem una flor que fa molt bona olor, també tanquem els ulls per profunditzar en aquest olfacte, en el sentit de l'olfacte.
Quan fas un petó?
Quan fem un petó o fem una abraçada, sabem si és sincera quan tanquem els ulls, perquè denota aquesta profunditat, aquesta intensitat, és a dir, no només del tacte, sinó també de l'emotivitat, és a dir, vols sentir allò que sent l'altre, no? Empatitzes. En aquesta abraçada aquí ja veiem que Felipe González té els ulls oberts. No sabem si Pedro Sánchez els tenia oberts o no, perquè està d'esquena.
Ell queda d'esquena, just a les fotos.
Però jo m'apostaria moltes coses a que també els tenia oberts.
O sigui, cap dels dos es refia de l'altre, eh?
No. És allò d'intentar saber on acabaràs clavant el punyal. De fet, ahir teníem a Felipe González aquí a Barcelona, al Círculo Ecuestre, i ja va fer algunes declaracions que segurament a Pedro Sánchez ni li van bé ni està gens d'acord. Per tant, aquests capítols de picabaralla entre Pedro Sánchez i Felipe González continuaran.
De fet, d'abraçades entre polítics, d'abraçades que han donat molts titulars, que han generat moltes converses, n'hi ha hagut moltes els últims anys. Pedro Sánchez ha protagonitzat alguna també en aquests últims anys de sonada, com per exemple amb Pablo Iglesias, no? Van pactar que governarien plegats, després d'haver dit que no podria dormir si pactava amb Unides Podem.
I va ser una abraçada molt llarga, ara molt llarga per part de Pablo Iglesias, perquè fixem-nos en que Pedro Sánchez també tenia els ulls oberts, o sigui, i a més se'l volia treure de sobre, que és allò que comença, que hi ha molta gent que interpreta com que és afecte quan es comencen a donar copets a l'esquena.
Surt d'aquí, no?
Clar, acaba ja, acaba. És la incomoditat aquella d'acaba. I Pep Pablo Iglesias estava enganxat allà en plan koala i no hi havia manera de treure del de sobre, no?
Per tant, Pedro Pablo Iglesias sí que té els ulls,
sí, els ulls tancats. Els ulls tancats, sí, sí, era profunda aquesta abraçada. I, de fet, després van protagonitzar altres abraçades del Congrés dels Diputats i també vèiem doncs, que hi havia, per part de Pablo Iglesias, hi havia ganes, hi havia profunditat.
Ai, que bona aquesta imatge. Sí, sí, se'ns havia oblidat. Va, vinga, més imatges d'aquesta setmana. En aquest cas, una gala que es va fer al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en presència dels Reis d'Espanya, i com passa sempre, que el protocol, aquelles coses que estan tan estudiades i tan mesurades, i que alguns líders polítics aprofiten també per llançar els seus missatges.
Exacte. Clar, aquí el protocol va passar ja el que ve sent normal ja gairebé, és a dir, la consellera de Cultura, el president de la Generalitat, no va assistir a aquests Premi Planeta, va assistir la consellera de Cultura, que no va rebre els Reis, només es va acceptar fer una foto de família, i després el que va passar és que quan ja estaven tots els assistents a les taules, no, perquè es fa un sopar, i estaven tots col·locats a les taules, doncs van arribar els Reis. I tothom es va posar dempeus per rebre'ls i va començar a aplaudir. I en aquest moment van veure les persones que no van aplaudir. Quines persones eren? Doncs a la taula honorífica dels Reis la compartien, doncs, per exemple, amb Miquel Iceta, que sí que aplaudia, però van veure doncs, Ada Colau i a la consellera de Cultura doncs que es van estar d'aplaudir. De fet, darrere d'aquesta taula presidencial hi havia Joan Laporta, hi havia una altra taula i hi havia Joan Laporta. Crec que tampoc estava aplaudint. I, de fet, si ens fixéssim en els convidats, veuríem qui aplaudeix i qui no. És curiós perquè aquesta fotografia la va publicar Casa Reial.
I creus que hi ha una intenció en el fet d'haver-la publicada?
No ho sé, perquè són una mica deixats a Casa Reial. És a dir, van publicant imatges que jo no sé fins a quin punt es fixen en aquests detalls. Crec que no es fixen. Ara, clar, sí que es pot... És el que tu dius, no? Hi ha una certa intencionalitat en assenyalar aquelles persones que no estaven aplaudint. No ho sé. Ara, és cert que la resta dels mitjans de comunicació estatals, en comptes d'utilitzar o de fer servir aquesta fotografia on veiem que hi ha persones que no estan aplaudint, el que han fet és agafar un pla on sí que es veu que tothom està aplaudint. Per tant, aquí sí que veuríem certa intencionalitat, perquè aquesta fotografia l'ha publicat Casa Reial, veiem un pla general on veiem gent aplaudint i gent que no, no? I doncs els mitjans de comunicació estatals han triat l'altra fotografia.
Vinga, i acabem precisament amb la família Reial, però que no té res a veure amb els protocols, ni amb les gales.
No. De fet, alguns monàrquics s'estan ben empipats. Què va passar? Doncs que Leonor, que avui sí que la tindrem a Espanya, perquè assisteix als princeses d'Astúries que són demà, doncs al col·legi, a l'internat aquest, on està a Gales, doncs van fer la setmana queer. És a dir, per intentar conscienciar sobre el col·lectiu LGTBI. Què va passar? Doncs que van fer com una sèrie de desfilades en roba interior, es canviaven una mica la roba, els nois anaven vestits de noies, les noies... Bueno, una mica per conscienciar que no hem de sexualitzar a les persones. I aquestes fotografies hi ha una princesa a part de Leonor, que és la filla dels reis d'Holanda, que també participa, i va pujar unes fotografies, van pujar els seus companys unes fotografies d'una festa amb ella en roba interior, que no han agradat gens a Holanda, però s'han publicat, és menor d'edat, però clar, a l'haver-les pujat a les xarxes socials, hi ha com un buit legal i no sabem què acabarà passant. Ara, un espectacle molt polèmic.
Ja la tenim organitzada. Patrícia Centeno, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Les 11 en punt.